Deportes.
COPE Cataluña y Andorra.
Hola, 3 i 14 minuts. Benvinguts a Esports COPE en la setmana que el Barça de Luis Enrique recupera el liderat de la Lliga de Primera. Manuel Oliveros, com va? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Albert.
I també en aquest estudi de COPE Catalunya i Andorra, el José Luis Gil. Gil, bona tarda.
Hola.
Així està el Gil, no li preguntem com va? És evident. A veure si evoluciona al llarg del programa. Vinga, anem per feina. Presentem i ordenem la jornada. Aquest és el menú en titulars. Oh my God, that's the fucking
shit! Top 5.
5 dels 10 millors tenistes del món estaran al compte de Godó 2015, que arrencarà el proper 18 d'abril. Nishikori defensarà títol a Barcelona a l'espera de veure una bona versió de Rafa Nadal.
Top 4.
Continua la ratxa de lesions al Barça de bàsquet. Aquesta tarda està previst que se sàpiga què té el genoll Àlex Abrines, lesionat en el desplaçament blaugrana a pista de Gran Canària. Manresa, per cert, dona la campanada guanyant Unicaja, líder al Nou Congost.
Top 3.
L'Espanyol no aixeca el cap. Una errada de Casilla provoca el gol de la Real, que suposa posa la derrota a Noeta per la mínima. Avui el porter i capità ha donat la cara. Cal reactivar-se perquè el proper visitant de Cornellà és ni menys ni menys que l'Atlético de Madrid.
Top 2.
Johan Cruyff i Josep Maria Bartomeu tornen a coincidir en un acte. La promoció de l'esport a les escoles ens dona una foto impensable, ara fa 5 anys, i interpretable com un pas d'aproximació de postures entre totes dues parts.
Top 1.
El Barça recupera el liderat a la Lliga mitja dotzena de gols davant del Rayo amb el sol de migdia com a testimoni. Un altre hat-trick de Messi li fa empatar la classificació i amb Cristiano. Suárez també continua amb el sant de cara davant de porteria.
Entrevistes a Esports COPE.
Parlem amb Àngel Pizzi i Alonso per posar la lupa sobre els detalls que han portat aquest Barça a la recuperació del liderat en aquest 2015.
El debat a Esports COPE.
Com no, com no, com no podíem tornar a plegar avui, aquest dilluns tan assenyalat, a Josep Maria Minguella i Poli Rincón?
La pregunta a Esports COPE.
I ara pareu millor encara l'orella, que s'ho val i molt la pena. Dilluns de pregunta doble i, per tant, premi doble. Amb blaugrana, amb una entrada doble pel Barça-Manchester City de Champions. Veieu el Barça campió de Lliga? Si fos el Fernando Mañueco, que fa la borsa, diríem que les accions del Barça s'han disparat. L'optimisme del sí arriba al 91,66% dels que han respost a les xarxes socials. I en blanc i blau, escolta, una entrada doble també per l'Espanyol, sí, Atlético de Madrid d'aquest dissabte. A quina posició acabarà l'equip a la Lliga? Aquí la cotització es manté estable i més aviat cap a la baixa. Només un 14% del poble creu que l'Espanyol acabarà entre els 10 primers i en premi europeu. La resta, mitja taula o fins i tot pitjor.
Gràcies, Gil. Dos grans partits. Estem sortejant una entrada doble per l'Espanyol Atlètic de Madrid, de forma esglaonada, dissabte, i ja ens anem a dimecres de la setmana vinent. Quin partit! Barça-Manchester City al Camp Nou. És molt fàcil opinar, és molt fàcil optar als premis que repartim dia rere dia aquí a Esports COPE. A través del Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, i som a Twitter, @EsportsCopE. Ja hem començat. Tenim a l'Anaïs Martí a la producció. La sala de màquines és cosa del Pau Martínez. De seguida aquí, més.
BBVA y Fundación 11 apuestan por el empleo y la integración laboral con ayudas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.500 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA, adelante.
El fútbol vive una nueva era. Los futbolistas ya no son atletas, son guerreros. Y el Barça-Madrid no es un simple partido, es un gran duelo. Más emoción, más espectáculo, más goles. No te pierdas la intensidad del clásico el próximo 22 de marzo y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Me han denunciado mis vecinos. Menos mal que ya soy de Legalitas.
Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama al 902-900-500. Por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida.
Vuelve la carrera más esperada del año. El 26 de abril tienes una cita con el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y sus tres distancias: maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una ciudad rendida a los pies de 31.000 corredores. 26 de abril, inscríbete ya. Huawei, patrocinador Nine Title del EDP Rock and Roll Madrid Maratón.
Si a ti te preocupa,
Es una pregunta obligada.
Ministro del Interior, don Jorge Fernández Díaz.
Seguridad y libertad son valores contrapuestos.
En absoluto, son valores absolutamente complementarios. Sin seguridad no hay libertad. Es verdad que la seguridad está...
Ha saltado en el debate el asunto de las fronteras.
Ceuta y Melilla son fronteras exteriores de la Unión Europea. Ahí no puede haber...
Expósito pregunta a los protagonistas del día, en la mañana.
COPE, estar informado.
Juan Manuel ha dedicado su vida a mejorar la de sus vecinos.
Pero no lo recuerda.
Pues cayó malo a los 76 años.
Ahora, sus vecinos han querido que su memoria no se pierda.
Y Juan Manuel tiene una plaza con su nombre en el barrio en el que tanto trabajó.
¿Será hecho algo a alguien en el barrio que ha hecho cosa por el barrio?
¿Quieres conocerle? Hazlo a partir de este miércoles en interactivos.cope.es.
Historias presentadas por CINFA. Nos mueve la vida.
3 i 20 minuts de la tarda. Ja tenim el Barça líder de primera, novament, i amb el vent a favor. Golejada, hat-trick de Messi, la millor entrada de la temporada per aprofitar-se dels errors continus del Real Madrid, bàsicament en aquest 2015. Abans del clàssic de la primera volta i de la derrota davant el Celta, al novembre, el Barça també va ser líder. Ara li queda la responsabilitat de saber ser-ho amb el clàssic del 22 de març per davant. Mèrit, clar, dels que la toquen i marquen, sí, però també de l'entrenador, Luis Enrique, que té, per això coincidim, pocs adeptes, no cau bé, però té a l'equip, a la final de la Copa del Rei, líder de la Lliga i en peu i mig als quarts de final de la Lliga de Campions. Potser no guanya res, o tot, no ho sé, però sembla que tan malament no ho està fent Lucho en un gran al Barça, la primera temporada.
Albert Díez, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
¡Cami! Comenzó el partido con sangre de centro a cargo del Rayo.
Tratando de jugar Jeremy Mathieu para Xavi Hernández. El balón que va a llegar para Luis Suárez. Buena posición. ¡Tira gol!
Se queja algún jugador del Rayo.
Puede ser.
Fuera de juego Luis Suárez. El pase de Xavi interior para Luis Suárez y con el empeine. El uruguayo marca en el minuto 5 de juego.
A sacar desde la derecha Xavi Hernández, el remate de cabeza a la escuadra, el tiro Piqué, gol. Piqué, gol. Vuelve a marcar Piqué, rechace después del saque. Xavi Hernández que la deja para Andrés Iniesta. Ha sacado ya el saque de esquina, el balón colgado de Jordi Alba.
Pueden agarrar a Suárez, ¿eh?
Se queja Suárez, penalti. Y cartulina amarilla para el jugador del Rayo.
La segunda.
Para Tito. Ya tenía uno.
La segunda y tarjeta roja.
Camino del minuto 10 de juego de la segunda parte. Leo va a lanzar. Lo hace con la zurda. Tira para Cristiano.
No me lo creo.
Cambió el sentido.
Ha pensado
lo
el portero.
Manda a repetir.
Ha pensado el portero lo mismo que Messi. Como que me lo paran a aquel lado.
Ha sido la orientación ahora a la derecha.
Manda a repetir porque se ha adelantado.
Se
tiró muy bien Cristian Álvarez, pero manda a repetir. ¡Tira Leo, gol! Jordi Alba rechazó a Abdullah, lleva el balón para Luis Suárez, se revuelve, tira, balón para Messi, gol. Desvió en corto Cristian Álvarez, se la regala Leo, marca Leo, marca Leo, marca el gol número 29, Messi. Leo, se va a meter Leo, Leo, gol. Casi sin ángulo, desde la línea de fondo, Leo 30, Leo 30, Leo 30, Leo 30, marca Leo, hat-trick de Leo. Tercero de Leo, casi sin ángulo, se escaló por la línea de fondo, cruzó el balón, igual a Cristiano.
Penalti y expulsión en Barcelona.
Sí, señor, roja Alves. El penalti a favor del Rayo. Y Alberto, bueno, gol. Engañó a Claudio Bravo, tiró por el centro, muy bien. Alberto, bueno, marca de momento el gol del honor para el Rayo. Leo, Luis Suárez, llega Luis Suárez, se va a tirar gol. Combinación de la delantera, el balón final, Dineo para Luis Suárez, enriquetea el portero, se escala a la derecha y tira
el 6-1 en el marcador final, Barça líder.
Així s'escriu el guió de la Lliga al Barça amb aquesta golejada davant el Rayo combinada amb la derrota del Real Madrid. Torna a ser líder, Barça 62 punts, Real Madrid 61, queden 12 jornades pel final de la Lliga.
Thank you.
Comencem a analitzar el com i el per què d'aquesta situació nova amb el clàssic del 22 de març, 9 de la nit, en l'horitzó Barça-Real Madrid. Primer, cop d'ull al conjunt blaugrana, que abans de rebre el conjunt d'Ancelotti s'enfrontarà l'Eibar en dubtes. D'una banda, per suplir els sancionats, dos, i de l'altra, amb els apercebuts. Sílvia Ortiz, hola, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, com ho cuinarà això el Barça? Com ho cuinarà Luis Enrique?
D'entrada no poden jugar els dos laterals titulars, Dani Alves, que va veure ahir vermella, i Jordi Alba, que va veure la groga, la cinquena, queda net pel clàssic. El més lògic és que Luis Enrique aposti per Montoya i Adriano a Ipurua. Una altra opció seria Douglas, que ja té l'alta mèdica des de fa 11 dies, però encara no ha entrat a cap convocatòria. A més dels dos laterals, Luis Enrique haurà de decidir què fer amb Mascherano i Mathieu. Els dos jugadors estan apercebuts amb quatre targetes. Si veiessin les cinquenes, perdrien el clàssic. A l'eix de la defensa, l'opció per protegir a Mathieu seria jugar amb Piqué i Bartra, mentre que al mig centre, amb Busquets lesionat, per substituir a Mascherano, l'opció seria Rakitic, a qui ja va provar en l'última mitja hora de partit i també ho ha fet en algun altre encontre. Un trencaclosques al final per fer l'alineació de dissabte vinent, si juga o no Mascherano, si l'arrisca o no, si arrisca Mathieu o no, veurem què decideix.
Sí, en realitat aquest és el concepte, el puzzle a les mans, però sobretot al cap de Luis Enrique. Més noms propis, Busquets, Sergio Busquets, el quart capità del Barça, lesionat, recordareu, a la tornada de les semifinals de la Copa del Rei davant el Villarreal. A veure, com evoluciona? Pregunta directa, arribarà el clàssic?
Anem explicant aquí a Sportscopes que aquest és l'objectiu, que Sergio treballa per arribar al clàssic. És molt just, avui ha passat per la ciutat esportiva en el primer dia de festa de l'equip i ha estat durant una hora i mitja. Com deien, l'objectiu és arribar al clàssic, falten 13 dies. Ahir el vam veure arribant al Camp Nou amb crosses, va seguir el partit a la Llotja. Veurem com evoluciona Sergio Busquets. L'equip ara té dos dies de festa, tornarà a la feina dimecres.
Així està l'equip, així està el Barça. Sílvia, gràcies.
Adéu.
I 26, som Esports Cope, per Cope Catalunya i Andorra. Anem ara amb la comparativa que exemplifica el canvi. Barça-Madrid en aquest 2015. Gil.
Doncs mira, en el 2015 el Barça ha sumat 5 punts més que el Madrid, en el que portem d'any. I això que va començar la cosa amb la jornada del 4 de gener, on recordem el Barça a Anoeta va desaprofitar l'oportunitat que li havia servit en Safata al València remuntant-li al Real Madrid. Però el calendari i la sobrecàrrega de minuts en el conjunt d'Ancelotti feien preveure el que ha passat. Jornada 22, patacada al Calderón Blanca i victòria blaugrana a Sant Mamés. Un fet que podia haver estat encara millor si el Barça no hagués deixat anar els 3 punts al Camp Nou contra el Màlaga. Però el sorpasso s'ha acabat apuntalant a les dues últimes jornades, amb l'empat del Villarreal al Bernabéu i la derrota dels Ancelotti a Sant Mamés, aprofitada pels Blaugrana guanyant a Granada i fent-li aquesta mitja dotzena al Rayo Vallecano. El 2015 ens diu que sempre que el Madrid ha jugat abans que el Barça i fora ha perdut, i que el Barça ha sabut aprofitar que per segona vegada a la Lliga el Madrid no ha estat capaç d'obtenir victòria en dues jornades seguides. Portant-ho al tema, els jugadors franquícia, Cristiano i Messi, quan sí, va començar el 2015, Cristiano portava 25 gols i Messi 15. Ara tots dos estan empatats a 30, és a dir, Cristiano només 5 gols per 15 del argentí. A Cristiano li ha passat factura, sens dubte, el cansament físic i el trencament sentimental a Mirina Shaikh. De fet, ha estat 6 jornades en aquest 2015 sense marcar. També és veritat, i cal apuntar, l'expulsió del portuguès al camp del Córdoba. Mentretant, Messi, en 3 partits, ha fet hat-trick i només ha deixat d'anotar-ne en 2 partits. Només Messi, en aquest 2015, porta més gols que tota la BBC sencera. 5 Benzema, 5 Cristiano, 3 Gareth Bale.
Són dades. El que és evident és que el Barça li ha guanyat terreny i de quina forma el Real Madrid, el futbol del Barça, que s'imposa el del conjunt blanc, i tot això, doncs ho volem analitzar. Li posem el punt d'anàlisi amb l'Àngel Alonso. Àngel, com va? Bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
I gràcies per apuntar-te aquest dilluns a Esports Cope. Això que comentàvem, ja tenim el Barça líder novament de la Lliga. Futbolísticament, què ha fet el Barça des del teu punt de vista, eh? Millor que el Real Madrid, o només és de mèrit dels blancs?
No, home, no, indubtablement no serà només de mèrit del blanc, de la mateixa manera que quan el Barça va baixar i el Madrid va pujar, doncs no només serà de mèrit del Barça, sinó mèrit del Real Madrid també, no? Bueno, el que ha fet, doncs tenir més estabilitat. Jo crec que avui en dia és important i crec que l'equip fa, ha donat un canvi, jo diria que molt important, des de que és reconeixible l'equip que juga, encara que hi hagin petites modificacions, però hi ha una base clara de l'equip, de l'onze titular, per dir-ho d'alguna manera, no? Avui quasi tothom sap que si el Barça jugués en aquest moment la final de la Champions, pues tots apostaríem per un equip i no ens equivocaríem, segurament, no?
A eso íbamos, cuando hablas de que no se... No nos equivocaríamos con el equipo de gala del Barça. Ahí no colocaríamos a Xavi, seguramente. Y ocurre que ayer, por ejemplo, Iniesta reivindica de alguna manera por qué no podemos jugar juntos.
No, indudablemente hay partidos muchísimos a lo largo de la temporada y Xavi es un jugador que todavía está muy capacitado para jugar, pero bueno, las necesidades del equipo o la visión del entrenador en este caso, pues parece que en el centro del campo aparecen más Rakitic y Iniesta como titulares que no Xavi o Rafinha o otros jugadores. Eso no implica que no vayan a jugar, indudablemente, y que Xavi no pueda volver a ser un jugador importante. Xavi sigue teniendo la calidad, probablemente no para jugar los 80 partidos que se van a jugar a la temporada al máximo nivel, pero indudablemente Xavi tiene muchísima calidad, la sigue teniendo, es un enorme jugador.
Lo más inmediato será, por ejemplo, el Clásico, aparte de Eibar, y ahí, por ejemplo, en el Bernabéu, jugaron los dos. Por lo que estás diciendo, no deberían de jugar los dos, el Clásico.
No, yo no debo decir que no deberían jugar los dos. Yo lo que te vengo a decir es que, visto cómo ha evolucionado el equipo, en estos momentos, creo que para el técnico, para el cuerpo técnico del Barcelona, los titulares del medio campo son Guedes, Rakitic e Iniesta.
Sí.
Dins d'aquesta millora, Àngel, del Barça que estem comentant i analitzant, has parlat d'estabilitat, d'un 11 reconeixible. Seguim, perquè a més ho vull fer analitzant per línies, hem parlat del mig del camp, la davantera, on tenim Luis Suárez en ratxa, 6è gol als últims 4 partits, puja Luis Suárez i ha baixat una miqueta Neymar. No sé si a tu t'ho sembla. De Messi és que gairebé ni parlo perquè menja banda.
Sí, però bueno, tampoc és que hagi baixat Neymar va estar a un nivell altíssim i també el tipus de futbol que té és un jugador que no aporta una continuïtat com podrien ser Mascherano, Busquets, un perfil d'uns altres jugadors. I si és cert que els dos darrers partits probablement no ha estat al mateix nivell que havia estat, però havia estat a un nivell altíssim. De fet, per mi aquest equip se manté la base d'aquest equip, encara que no sigui futbolísticament correcte, és l'atac. Neymar, Messi, Luis Suárez aguanten aquest equip. Si un dia, qualsevol dia, per fluixet que estigui l'equip, si ells estan bé, pues és una garantia de gol i, per tant, crec que és... Sí, és cert que sempre s'ha dit que els equips se fan i es mantenen des de l'estructura defensiva, però aquest equip té tanta força al davant que probablement es manté des de l'estructura ofensiva, no defensiva.
Bon detall, bon concepte aquest. Defensa, recuperant la millor versió al Barça de jugadors com Piqué, entre d'altres, no, Àngel?
Sí, o sigui, que és un extraordinari central, el que passa que en molts moments l'han jutjat més per temes extraesportius que deportius i pot ser que en algun moment pues, hagi estat baix de forma, com li passa a tothom, però per mi és un central impressionant i en el moment que té confiança, en el moment que sap que és un home important, el rendiment pràcticament està assegurat.
Després tenim l'alternança en competicions amb Bravo i Ter Stegen, bàsicament amb la Copa del Rei, on el Barça ja és a la final. Per cert, aquestes alçades de temporada com a entrenador i amb els dubtes que genera el Barça, també amb la limitació per la sanció de poder fitxar, toca moure fitxa, valgui la redundància, en el cas Alves, no? Tu el renovaries? I per quan, si és així?
Jo crec que Alves té recorregut encara, tot i l'edat que té, crec que té recorregut. Quan ell està seriós al camp, crec que és un jugador important. Bueno, per mi segueix sent un dels millors laterals del món. El que passa és que la gent es cansa de veure els mateixos jugadors i, òbviament, Alves és un jugador que es caracteritza molt més per tenir unes grans virtuts ofensives que no pas defensives. Però és difícil trobar laterals millors que Alves al món. Un altre problema és el cost que suposa la renovació, les alternatives que puguin haver, si es pot fitxar o no es pot fitxar. Vull dir, s'han d'analitzar molt concretament, no? Tot el que comporta quedar-se a Dani Alves i deixar que marxi Dani Alves. Aleshores, després d'aquest anàlisi profund, de veure les alternatives que tens, si deixen fitxar, si no, si estaràs 6 mesos sense lateral dret i tindràs que apostar per jugadors en els que sembla que no hi ha la confiança depositada en el cos tècnic. En fi, són moltes coses, no? El preu del Danilo de Torres, si s'ha de fitxar, fi, són moltíssimes coses que s'haurien d'analitzar per fer la decisió. Jo crec que capacitat Dani Alves està ara. Suposo que també el futbolista és sempre molt egoista. Ha estat tota la vida, ho seguirà estant. I, sí, és cert que l'equip és la base, però primero yo y luego el equipo.
Ángel, ¿debería de jugar Mascherano en Eibar?
Pues dada la situació con la que está Busquets, con la duda que supone, pues yo creo que hay que planteárselo seriamente. Lo que pasa que, a ver, antes de ganar al Real Madrid tienes que ganar a Eibar.
Eso es.
Es lo que suele suceder, que cuando se presenta un clásico se centran las miradas en ese y se olvida lo que hay antes de ese. Y, a ver, no es lo mismo perder contra el Eibar que contra el Real Madrid, porque sería perder contra el rival directo y, por lo tanto, suma él y deja de sumar tú. Pero los tres puntos, si pierdes en el campo del Eibar, probablemente el Madrid te va a volver a pasar ganando a Levante. Y ya vamos a volver a estar como estábamos la semana anterior, ¿no? Lo que sí es cierto que, dadas las circunstancias, pues a lo mejor se tiene que plantear, porque si dio una tarjeta amarilla y Busquets no pudo jugar ese día, a pesar de que el otro día probó unos minutos con Rakitic ahí, a lo mejor pues puede ser una pieza básica, o a lo mejor me entiende que también jugando ahí Rakitic o jugando otro jugador también puede dar rendimiento.
¿Y el Madrid debería de cambiar al 4-4-2?
Bueno, yo creo que lo que tiene que hacer el Real Madrid es cambiar de vez en cuando el equipo. Aquí acusábamos a Luis Enrique de hacer demasiadas alineaciones. En Madrid es todo lo contrario. Se ha mantenido el mismo equipo durante, vamos, desde que ha empezado la liga, juegan los mismos. Y claro, menos por lesión, que no está Modric, en fin, cuando ha habido lesionados, Modric, Ramos, etcétera. Pero el resto del equipo ha jugado siempre. Lo que pasa que el problema del Real Madrid es que, no ahora, de hace mucho tiempo, es difícil que tenga el equilibrio. Tiene una gran pegada arriba, pero los de arriba generalmente se quedan arriba, y cuando se quedan arriba los de arriba, pues el equipo defiende con solo siete jugadores de campo, y no es tan fácil defender con siete jugadores de campo, y eso le das ventajas a equipos rivales contra probablemente equipos de poca entidad. Pues igual no se acusa, igual es suficiente la pegada del Real Madrid, pero si no, de alguna manera se tiene que obligar a los Cristiano y a los Bale a tirar un paso atrás cuando el equipo se tiene que ir hacia atrás porque el rival tiene el balón.
De seguida estem a Madrid per saber precisament com gestiona el conjunt blanc aquesta nova situació. Estan per darrere del Barça, ja no sent líder de primera, amb la Champions per davant, amb el clàssic en l'horitzó, i també veurem com gestiona el Barça el fet d'encapçalar la Lliga, la màxima categoria del futbol espanyol. Així està el conjunt blaugrana. Àngel Alonso, un autèntic plaer, gràcies, eh?
Senyor García, què fa amb aquest catàleg de cotxes?
És que els de Fortes sobren 500 Fiesta que han de vendre amb descomptes de fins a 6.000 euros. I jo me'n quedo un.
García, posis a treballar. Ho envia el seu currículum a Ford.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. Romacarabs.com.
Més coses, i en clau Barça, avui s'ha donat una d'aquelles fotografies difícils de veure mesos enrere, eh? Quins companys de viatge que genera això del futbol. Cruyff i Josep Maria Bartomeu, el president del Barça, junts. Helena Condis, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Doncs sí, ha estat sens dubte la imatge del dia, aquesta d'acostament Cruyff-Barça, que, com deia, seria impossible veure un temps enrere després que el club li retirés el càrrec de president d'honor i Cruyff retornés a oficines el 2010 la insígnia que li havia entregat la porta. Avui a la fotografia, Cruyff amb el president Bartomeu al pati d'una escola pública de la Zona Franca, on la Fundació Holandès, la del Barça i la de la Caixa han presentat un projecte conjunt per renovar els patis de 10 escoles catalanes. En l'acte, que ha durat més de mitja hora, hem vist els dos parlar distesament, màxima cordialitat, somrient, i era amb un gran desplegament de mitjans, però no ens han deixat fer preguntes si els nens, després d'un partidet amb Cruyff, alguns s'han atrevit a fer de periodistes amb Bartomeu, que respon a la seva manera.
Si el teu equip ganava la Liga i la Champions.
Bueno, el meu equip és l'equip de tots nosaltres, eh? Tots. És un equip que aquest any està treballant i lluitant molt i esforçant-se per guanyar la Liga i la Champions. Però això ho veurem d'aquí uns mesos. Però tu anima'ls moltíssim i si tu els animes segur que aconseguiran.
Si te gustava ser president.
Va, sí que és molt maco ser president, és molt engrescador, però és una responsabilitat, eh? I per ser president heu d'estudiar molt també tots vosaltres, i algun dia fer jo un lliure de futbol i també president si voleu.
Això és tot el que ha dit Bartomeu de l'actualitat del club. Ens quedem però amb la imatge potent que té el seu efecte. Cruyff, Bartomeu, junts en aquest acte de col·laboració de les dues fundacions, ja ha deixat clar el president del Barça que en vol signar més.
Gràcies, Helena. Els nens que sempre diuen la veritat, però tampoc tenen maldat. El Manolo Oliveros ara treu la seva càmera i dispara. Ara toca la...
La imatge del dia. Esports Cope.
La imatge del dia. Cruyff i Bartomeu. La col·laboració del Barça i l'obra social a Caixa amb la fundació de Johan Cruyff. L'escena s'ha produït al pati d'una escola de la zona franca aquest migdia. Jo recordo quan el jugava al Barça Ajax la temporada passada, Cruyff va fer un acte de la seva fundació a un col·legi del Poble Nou. Dos barris, zona franca i Poble Nou, obrers. I dos escoles segurament públiques, gens elitista. Està molt bé, el futbol és dels nens del carrer. I qui mana és Cruyff? Gafes de sol, les clàssiques, una línia més moderna, però pràcticament les de tota la vida d'ell i del Charlie. I mana Cruyff i la seva fundació. Al mig de la imatge està el Johan Cruyff, a la dreta Bartomeu, a la seva esquerra el representant de l'obra social a Caixa, Jaume Giró. Un gran gol de Cruyff. El que no li agradarà que Bartomeu ho aprofiti des del punt de vista d'imatge electoral. L'acte és de la fundació del Cruyff, no de Bartomeu. La fundació del Barça i la Caixa donen suport. I Cruyff gestiona.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Sí, aquí continuem, 3:40 de la tarda. De seguida el temps d'opinió amb Josep Maria Minguella, amb Poli Rincón, però abans hem de passar per Madrid. Miguel Ángel Díaz, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, venimos de la jornada de Liga, el Madrid tiene la Champions. Vamos a ver si es un bálsamo la competición europea para el conjunto de Ancelotti, ¿no?
Sí, bueno, ahora mismo hay que ir cogiendo confianza, hay que ir recuperando lesionados. Hay que mejorar, como ha dicho Ancelotti, que no ha escurrido el bulto, que dice que él tiene el 100% de la responsabilidad, que se siente respaldado por parte de Florentino, que ha hablado con él bastante en los últimos días, y que tiene detectado el problema en lo futbolístico, que no es un asunto físico, en su opinión, que como ya dijo en San Mamés, falta frescura, que hay que mover más rápido el balón, que hay que circularlo más, pero bueno, en lo deportivo... La noticia es que Modric, por fin, casi cuatro meses después, mañana va a tener minutos en la segunda parte, no va a ser titular, y que el próximo fin de semana, después de cumplir su quinta semana de recuperación, va a reaparecer Sergio Ramos. Así que son dos grandes noticias. James no va a llegar al Clásico, el colombiano estará a disposición de Ancelotti a principios de abril, ya estará recuperado para la teórica, hipotética, eliminatoria de cuartos de final de la Champions, pero ya te digo que ahora mismo las buenas noticias para Ancelotti son esas, ¿no? Que recupera mañana a Modric, el fin de semana a Ramos, a principios de abril a James, y que dice, la BBC sigue siendo intocable siempre y cuando físicamente estén bien.
Interesante.
Que en los últimos partidos, en los últimos partidos no lo está.
Interesante, decía, esa hoja de ruta que nos explica Miguel Ángel Díaz del Real Madrid a corto o medio plazo. Oye, intuyo que solo importa la Champions o se habla a lo mejor de puertas hacia adentro del vuelco en la Liga.
No solo importa la Champions, pero la Liga queda aparcada.
Claro.
El Real Madrid tiene que certificar mañana su clasificación para los cuartos de final. El miércoles hay un día de descanso y luego quedarán todavía tres entrenamientos, jueves, viernes y sábado, para preparar el partido contra el Levante. Interpreto que ahora mismo la principal preocupación en Barcelona es la Liga, la resaca de esta jornada en la que el equipo de Luis Enrique ha recuperado el liderato.
Interpretas bien, sí.
Pero bueno, ahora mismo el Real Madrid, la prioridad es, no es que sea más importante la Champions que la Liga, que a lo mejor también lo es, lo más importante es certificar mañana la clasificación para los cuartos de final y a partir del jueves, porque el miércoles es día libre, pues empezarán a pensar en la Liga y en ese partido contra el Levante el próximo domingo a las 9 de la noche.
0-2 en la ida entre el Real Madrid y el Schalke alemán. Miguel, mañana te escucho, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Poli Rincón, hola Poli!
Hola, buenas tardes a todos.
Vaya placer de verte.
Igualmente.
Bueno, de verte por la radio.
Mira la alegría que tengo ya hoy de estar aquí con vosotros, de volver
claro,
a...
Claro,
estoy...
Y te lo agradecemos mucho, te agradecemos el esfuerzo.
No, el placer es para mí y os lo agradezco yo a vosotros que os acordéis todos los lunes de mí.
Bueno,
hoy... De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllón.
COPE, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports COPE. Bracafé, el millor cafè.
Anem ja amb el temps d'opinió d'aquest dilluns amb Bracafé, cafès de Brasil amb multitud de varietats que ens acompanyen sempre a la tertúlia del programa amb el Josep Maria Minguella i el Poli Rincón sent dilluns. Minguella, hola, bona tarda. Està per aquí Josep Maria Minguella. Poli Rincón, em sembla que sí que està. Hola, Poli, buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo con mi Bracafé, por supuesto.
Bueno, ¿qué tienes hoy tu cappuccino?
Hombre, claro, disfrutando del fin de semana tan magnífico.
¿Sí? ¿Tan magnífico?
Oh, ha sido
genial. A pesar del vuelco a la Liga, ¿sí?
Bueno, pero es cortito, es un puntito. Un puntito
no,
que
no hablemos
mismo,
de fútbol, pero... pues, Poli, ¿qué has hecho este fin de semana?
No, disfrutar. No, lo que estoy haciendo, nada más que poder andar sentado y en la cama y a ver los partidos, nada más. Pero disfruta
mucho,
¿eh?
¿Disfrutas?
Sí, sí, te lo digo sinceramente. Además, mira, ver al Barça el otro día a mí me pareció, sobre todo, te voy a decir una cosa, pues tuvo un rival para mí, aunque le haya metido 6 goles enfrente, espectacular, digno, yéndose a buscarle. El gol, ya sabes cómo se produce al primer tiempo, en la única jugada que tuvo el Barça, nada más empezar, la única vez que habían llegado, y lo estabais comentando vosotros. Que
o sea, el titular es Poli Rincón disfruta con el fútbol del Barça.
Sí, ¿por qué no?
Ah, vale, bien, bien, bien.
Oye, al que le gusta el fútbol puede disfrutar, igual que cuando el Madrid hace 3 meses o 2 meses jugaba al fútbol de maravilla. Sí,
jugaba al fútbol, yo lo dejaría aquí, ¿no? Jugaba al fútbol.
No, ¿has visto que no, lo he dicho bien el tiempo, ¿no?
Perdona, Poli, y al mismo tiempo estabas viendo el Betis 4 Valladolid 0.
Hombre, la tarde fue redonda. La tarde fue de donde, no me dirás que no. No fue buenísimo, que luego el Atlético Madrid empató con el Valencia también. O sea, en definitiva, yo creo que al final la Liga, como ha pasado estos últimos años, va a ser entre los dos de siempre. El otro del año pasado ganó el Atlético Madrid, pero estuvo al final, bueno, yo creo que el Madrid lo tiró, como sabéis, en la prácticamente la antepenúltima jornada, y el Barça se vio inmerso en el final de la Liga, pues porque el Madrid lo echó fuera, ¿no? O sea, porque el Madrid lo tiró. Pero yo creo que al final este año van a depender los dos, que yo creo que va a ser entre ellos dos, y ya sí, evidentemente, tal como están las cosas, el que menos se equivoque, fíjate, porque yo pienso que el partido del Nou Camp no va a ser decisivo, sí importante, pero yo creo que el que menos se equivoque en esta liga es el que puede ganar la liga.
Eso es lo que decía Luis Enrique en la previa de recibir al Rayecano. Lo que pasa es que el que se está equivocando menos es el Barça, aprovechándose de que el Madrid se está equivocando mucho, Poli. Demasiado.
El Madrid no es que esté equivocándose mucho, es que el Madrid no está. El Madrid ha perdido, es un equipo ahora mismo plano, un equipo sin respuesta, temeroso. Es un equipo que no tiene intensidad, no tiene recuperación colectiva, no tiene control del partido. Se desactiva mucho, igual que su entrenador, me parece a mí, en los cambios. Y bueno, pues al final el equipo, ¿cómo se vuelve? Pues un equipo indolente, fíjate lo que te digo. O
sea, previsible, es que, sí.
Totalmente.
Ha quemado mucho al equipo, ¿no?
Hombre, yo creo que hay unas diferencias grandes entre el equipo encandiló, por llamarnos al principio de temporada, que es que cuando jugaba un 4-4-2, tú sabes que nosotros hemos discutido con Paquito, porque Paquito no quiere quitar a Bale ni a tiros. Yo no digo Bale, Cristiano o Benzema. Yo te digo que con estos tres futbolistas, si están bien en estado puro, igual que si está bien Neymar, Messi y Luis Suárez, es muy difícil que a Barcelona le pueda ganar, aparte que luego la máquina de atrás funcione bien, pero es que tienes arriba tres bichos y sobre todo Messi, que para mí son determinantes. Pero es que el Madrid no los tiene, no tiene ninguno de los tres, y el que peor está de todos, aunque parezca mentira, es Cristiano. Cristiano es el que peor. El otro día a mí me daba pena verle.
O sea,
por
cuando
el campo.
Hablamos del 4-4-2, tú quitas a Cristiano.
Pues yo te voy a hacer una pregunta respondiéndote a lo que tú me estás preguntando, y tú sabes mi opinión. ¿Por qué no se puede quitar a Cristiano?
Que sí.
Se le puede quitar igual que a Messi, igual que a Neymar. Claro, es que Cristiano ahora mismo no aporta nada al equipo. Cristiano es un futbolista que, estando bien, aporta lo que Messi. Decisión en un partido. Te pueden cambiar el partido de signo en cualquier momento. Ahora bien, ahora mismo no. Ahora mismo es un... pues parece un, no sé cómo diría, un fantasma por allí, dambalando.
Vaya frase, ¿eh? Hombre, yo depende del cromo que me des, pues a lo mejor sí que quito a Cristiano. Déjame, porque creo que hemos recuperado a Josep Maria Minguella. Minguella, hola, bona tarda.
Bona tarda, tinc tota la informació del Madrid. He escoltat el Miguel, que si tal, que si l'Angelotti diu, que tal. I quan vaig a prendre el groc, Bracafé es talla.
No, però per això t'hem recuperat, hem tocat la parcel·la Real Madrid, podeu parlar del que vulgueu, i amb tu la parcel·la Barça, que tampoc ha canviat tant el Barça. Al final, Andrea, l'Àngel Alonso diu, al final, estabilitat dins la coherència de posar els que toca, no?
Clar, sempre posar els que toca, i que els que toca funcionin.
Sí.
Perquè quan posava els que toca i no funcionaven, doncs, bueno, no funcionava. Això del futbol és... si no passés això, seria molt avorrit.
Sí, fa dos mesos...
No ho has fet avui. Fa dos mesos es va xiular Luis Enrique al camp del Barça. Messi sí, Luis Enrique no. Angelotti ho volien renovar, tenia el contracte preparat.
Sí, fa dos mesos.
Volen portar fora l'Angelotti. Hi havia un company al Marca que deia... Florentino, va dir el Paco, échalo ya. I la gent cantava Luis Enrique al camp del Barça a la una del migdia. Això és així. Però això no ens garantitza que segueixi així fins a la temporada.
Ja, o sigui, el teu nasquet diu, a nivell del Barça. El teu nasquet diu, a nivell del Barça, que hi haurà més canvis?
No, més canvis no. Estan jugant els 13 o 14, hi ha jugadors al Barça...
No, jo em referia a nivell de la classificació de primera, eh?
No, home, pot ser fer-hi, perquè això del futbol, si sigués exacte, seria molt avorrit. No hi hauria 80.000 persones al camp del Barça, si sabéssim que passaria tal cosa. Ja té l'emoció, guanyes, perds, tal. El Barça va líder, només depèn d'ell. Pum, 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 campions. Però i si un dia rellisca i no sé què, i aquell dia estava malament el Leo, i no sé què, i tal, doncs potser perd i el Madrid guanya. Això és així.
Una cosa, Miquella. Què et sembla la fotografia Bartomeu Cruyff?
Home, això és genial, tu. Vull dir.
Sí,
bueno, a veure, el senyor Bartomeu, president del Barça, que ha anunciat eleccions, té tot el dret de fer campanya indirecta des de la presidència, per una raó. Perquè el que està a la presidència d'un club pot fer, és dir, és, li juga a favor l'equip si va bé i li juga en contra si li va malament. I ell no juga. Però l'equip que hi ha, si li va malament de cara a les properes eleccions, li va malament. I si guanya títols, li va bé. Però mentrestant hi ha una activitat al club i és normal que Bartomeu, que era una persona que no era molt coneguda perquè anava de segon del Rossell i tal, doncs ara es doni a conèixer, faci aquesta aproximació amb el Cruyff, que també és un pas endavant del Cruyff, i treure tots aquests mal ambients que hi ha al Barça. I després el Bartomeu, fixa't el Bartomeu, si és viu, que va dir, escolta, si el Zubi a les mitges parts o final dels partits no diu res d'important, doncs ara no és el Zubi, ho dic jo, i ara parla ell.
Oye, José María, a lo mejor es que la solución ha estado en echar a Zubizarreta, ¿eh? No, echar una Zubizarreta y el Barça ha ido para arriba. Pues no, qué broma, que te lo estoy viendo de broma, ¿eh?
El que sí que has deixat entreveure, Minguella, i confirma-ho o no, és que Bartomeu està fent campanya sense estar en campanya o no?
Normal. No està fent campanya. Utilitza uns mitjans indirectes per això. Quan ha posat el Braida va sortir ahir, jo no el vaig veure perquè aquestes coses...
Ja sabes lo que va a decir.
Mira,
sí,
Oli...
Que... Ja no tinc test, però, no, que sí, que dentro de un any o dos anys firmaremos y tal. Bueno, está bien, pues ya firmaremos.
Chao, chao.
Mira lo que es el fútbol.
Y viajaré a ver jugadores. Sí.
Venga, en poli tanguem.
Paellas con Charlie, mira, en fin.
El fútbol, fíjate cómo es de grande. Lo ha dicho José María, el fútbol es tan grande que hace nada, me acuerdo yo, cuando estábamos hablando de Luis Suárez, ¿te acuerdas? Que porque había venido, que porque no había venido, que si tal, que si cual... Y yo ahora mismo estoy viendo en estos últimos partidos a Luis Suárez del Liverpool. Estoy viendo un delantero centro espectacular. No solamente materializa goles, que ya antes lo hacía también, remata, te presiona, te muerde. No me refiero... Tú sabes lo que te digo,
Leo. Sí. Hipotéticamente. Sí. Futbolísticamente hablando,
evidentemente. Entonces, este futbolista ahora mismo, para mí, se me antoja que en el Barça es imprescindible. Le hace una labor de trabajo sucio a Messi impresionante. Ayer resulta que no juega Neymar, que no está Neymar por sanción, y el Barça juega de escándalo. Lo que sí me da pena, por ejemplo...
Bueno, esto de escándalo, el resultado fue de escándalo.
Exactamente.
Pero la primera parte también de escándalo, pero entre comillas.
Entre comillas, porque el Rayo, te voy a decir una cosa, pues si le pones...
Pero si acaba 6-1, pues ya está.
Exactamente.
Como es el caso.
Sí. Esa es la grandeza del fútbol.
El partido que el Messi estuvo ratos del partido, que Manolo estaba allí cantándolo y tal.
Sí, sí, se estaba viendo.
Y miraba la tribuna a ver si veía a su hijo.
Claro.
Y se aceleró un poco y hizo 3 goles.
Sí, sí, en 12-13 minutos acabó matando el partido. Bueno, Miquella, Poli, un placer como siempre.
Como siempre, un placer.
Sois muy sabios.
Oye, que me lo deixat gelat, tu.
No, que ara en posem un altre, no et preocupis. Bracafé en tenim per donar i per vendre cada dia.
Que sempre he disfrutado de mi fin de semana con mi Bracafé, magníficamente.
No lo sabes. Adiós, pareja.
Adiós.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
3:53, de seguida aquí a Esports Cope, la informació de l'Espanyol.
Senyor García, què fa amb aquest catàleg de cotxes?
És que els de Ford els sobren 500 Fiesta que han de vendre amb descomptes de fins a 6.000 euros. I jo me'n quedo un.
García, posis a treballar. Tu enviï el seu currículum a Ford.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Abans de la informació del conjunt blanquiblau, un consell, recordeu, són temps complicats econòmicament parlant. Si tu que estàs escoltant a la teva empresa passeu per problemes de finançament, tenim la solució. Millor dit, Barna Crèdit té la solució. Pots trucar a Barna Crèdit perquè Barna Crèdit et pot ajudar com el líder que és en la tramitació i concessió de préstecs hipotecaris. Pots aconseguir els diners que necessites sense despeses avançades. A més, et fan un estudi gratuït i, sobretot, important, signatura davant notari. Barna Crèdit, 93-487-1324. 93-487-1324 o barnacredit.com. I l'Espanyol, que ha viscut una setmana absolutament negra. Eliminació a la Copa, derrota ahir a Sant Sebastià, que deixa l'equip desè amb 32 punts. Quique Iglesias, hola, bona tarda.
Hola, Albert Díaz, bona tarda.
A veure, com tenim aquest Espanyol de Sergio González?
Mira, doncs, tristot, perquè un error garrafal del Kiko Casilla, un dels millors porters de la Liga, no cal dir-ho, va treure de l'empat a 0 que hauria d'haver estat a Noeta a l'1-0 final. El Kiko, donem les gràcies de que avui hagi donat la cara a la sala de premsa. Li he donat força voltes a aquest error garrafal amb la passada que va fer a Canales i que va suposar a l'1-0. El momento del portero en el que se ve señalado por una jugada tan evidente, ¿te quieres morir en ese momento? ¿Te quieres desaparecer?
Bueno, creo que hay más cosas más importantes, pero está claro que sobre todo por el equipo, más que por, bueno, por el equipo, por los tres puntos, porque por todo esto. Pero bueno, cuando uno va cogiendo experiencia y bueno, desde pequeño que bueno que vives en esa posición de presión, pues sí que te jode, pero ¿qué le vas a hacer? No te vas a pegar un tiro, ¿no? Sino que bueno, hay que seguir.
L'Espanyol acusa aquests dos mesos d'exigència física en la que l'equip ha acabat perdent indubtablement creació de joc i que té jugadors com Sergio García, Lucas o Caicedo en baix estat de forma i d'encert. En fi, ja no hi ha objectius. Parla Casilla.
No vale nada hablar ni de séptimas, ni de octavas, ni de posiciones, ¿no? Sino de que, bueno, que quedan partidos por delante y ganar los máximos posibles. No nos marcamos tampoco ahora mismo una posición porque sería una tontería, ¿no? Creo que bueno, el famoso, el típico partido a partido, pues ahora tenemos un buen reto en casa, un partido motivante contra Atlético Madrid que bueno, el año pasado ya les ganamos, intentaremos pues intentar otra vez a ganar.
Dissabte a les 4. Acabo avui entrenament sense Fuentes, que ho ha fet al marge. Héctor Moreno convocat amb Mèxic per final de mes i l'equip farà festa demà i tornarà a feina dimecres al matí.
Gràcies, Quique. Així està l'Espanyol. Recordeu que estem sortejant aquesta entrada doble per l'Espanyol Atlètic de Madrid, com ens deia i apuntava el Quique Iglesias, dissabte vinent, 4 de la tarda. Ara, poliesportiu, bàsquet. Bàsquet, per parlar d'un Barça irregular. Ahir setena derrota en 23 jornades a la Lliga Endesa, 76-70 a la pista de l'Herbalife Gran Canària, però el més preocupant, la lesió d'Àlex Abrines. Lesió en cometre una falta antiesportiva. El tercer quart no va poder continuar, es va retirar coix. Lesió al genoll dret. Aquesta tarda sabrem l'abast exacte, però atenció al que apuntava en calent Xavi Pascual, el tècnic del Barça.
Bueno, de momento no, pero no pinta demasiado bien, así de entrada, pero de momento no... No te puedo decir mucha cosa.
Aquesta tarda, l'abast exacte, la lesió d'Àlex Abrines, dijous, al Maccabi a l'Eurolliga. Anem pel tennis. Ja sabem com es presenta la nova edició del Godó, que es disputarà del 18 al 26 d'abril. Detalls, Juan Arias, hola.
¿Qué tal? Buena tarde. Un cartel muy atractivo con 5 jugadores entre los 10 primeros del ranking ATP. Rafa Nadal, que aspirará a su noveno Godó. Kei Nishikori, actual campeón. Milos Raonic, David Ferrer y Marin Cilic, vencedor del Open USA. La duda es saber cómo llegará Nadal después de un mal final del 2014 y un inicio algo irregular de temporada 2015, en el que solo ha ganado el torneo de Buenos Aires. Albert Costa, director del Godó, espera que el tenista balear llegui a tope al torneo barcelonès.
Jo crec que ell ja ha agafat el ritme. Evidentment, després d'estar uns mesos parat, doncs sempre costa començar. Ja ha guanyat un torneig, ja sent amb confiança. Ara li venen dos tornejos importants com són Indian Wells i Miami, i després ja comença la temporada de terra, no? Jo crec que el Rafa tornarà a estar dalt. O sigui, jo sempre ho dic, mentre ell tingui ganes d'aixecar-se pel matí i voler entrenar, el Rafa sempre serà dels millors del món.
El Godó se disputa del 18 al 26 d'abril en el Rec Club de Tenis Barcelona.
Edició número 63 del Godó. Gràcies, Juan.
Vagi bé.
Gil, superstar!
Bueno, ja que en aquestes alçades a ningú se li ha acudit, el meu reconeixement l'endemà del Dia de la Dona Treballadora per la Sílvia Ortiz, l'Anaïs Martí i l'Helena Condis. A partir d'aquí, Escolti,
escolto.
Enquesta de la revista britànica 442 a 123 jugadors de la Premier. Pregunta l'entrenador més estimat. Amb un 6%, cinquena posició, Sam Allardyce. Amb un 6%, quarta posició, Jürgen Klopp.
M'ho estic veient.
Amb un 8%, tercera posició, l'inventor del futbol, Arsène Wenger. Amb un 31%, segona posició, Pep Guardiola, tot i no tenir experiència a Premier. I sí, efectivament, amb un 48% de les preferències, primera posició destacadíssima per José Mourinho.
M'ho esperava.
Bravo, 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 bravo.
Són enquestes, Gil, són enquestes.
Són enquestes, efectivament. Hi ha veritats, mentides i enquestes. Última hora.
Vinga.
Els senyors del Mirror, a Anglaterra, no se'ls ha acudit cap altra cosa que especular amb un traspàs de Di Maria al Paris Saint-Germain i un retorn de Bale al Manchester United de cara a la propera temporada. Ha presentat Vicente del Bosque el proper partit de la selecció espanyola, 27 de març. Atenció als dos noms propis que ha deixat anar.
A veure.
Vitolo, Sevilla, sí. I un tal Aritz Aduriz.
En sona ara els dos.
Atlètic de Bilbao.
Gràcies, Sil, gràcies a tots. Arribem a les 4, posem el punt i final. Més informació als butlletins horaris i quan siguin 2:15 aquí a la tarda, Copa Catalunya i Andorra. Gràcies, que vagi bé.